quilòmetre vertical per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
Bon dia, són les dues. I avui sí, hem vist nevar en cotes baixes i ben a prop de la costa. La neu ha emblanquinat molts punts de les comarques de Girona, Barcelona i la Catalunya central. Mònica Osar, bon dia.
Bon dia, sí, ha nevat fins i tot per sota dels 200 metres. Ho ha fet sobretot cap al Vallès, Osona, el Bages, l'Anoia, el Ripollès i també el Moianès. Ara aquestes precipitacions es desplacen cap a l'oest i afecten sobretot la Catalunya central i punts del Camp de Tarragona.
De seguida ampliem la informació meteorològica. Com deies, Mònica, les nevades de moment han estat febles, no han provocat problemes importants a la C25, però uns despreniments tallen encara un carril a l'altura de Sant Bartomeu del Grau en sentit Cervera.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
I en ple episodi de neu i temperatures gèlides, una dona ha trobat aquest matí un nadó abandonat enmig del carrer a Barcelona. El barri de Sants té entre 1 i 2 mesos i està ingressat en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Els Mossos miren de trobar la persona que l'ha abandonat i que podrien acusar ara d'intent d'homicidi justament perquè ha abandonat el nadó en ple episodi de fred intens. Estem pendents a aquesta hora de la reunió que mantenen el Departament de Salut i Metges de Catalunya per intentar tancar un acord que eviti la vaga de demà i dijous. La intersindical ja ha convocat avui una aturada que segueix l'1% de la plantilla, però demà, recordem, també estan cridats a la vaga els professors i a més han de protestar els taxistes. Ara ho explicarem també. L'advocat Cristóbal Martell s'incorpora a la defensa de Dani Alves. És un penalista reconegut que ha defensat també la família Pujol o Leo Messi, entre d'altres. De seguida també l'última hora d'aquest cas. Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
El Barça afronta els quarts de final de la Copa del Rei demà contra la Real Societat amb tota la plantilla disponible.
Inclosos Frenkie de Jong, Christensen i Araujo, que arrossegaven molèsties, i tornen a la llista els sancionats Ferran Torres i Lewandowski. Ciutat Esportiva, Joan Gamp, per Marta Ramon.
Xavi, espera que la designació de Gil Manzano, l'àrbitre que va expulsar Lewandowski a Pamplona amb una sanció que encara arrosseguen, no tingui conseqüències negatives.
Bé, esperem que sigui un partit plàcid per l'àrbit i el rebrem com hem rebut a tots els àrbits. No hi ha problema i per part del Robert tampoc. Simplement ell és un professional i estarà pendent del joc, que és el més important, no? El que podem controlar nosaltres és això.
Un Xavi que ha defensat Gavi amb contundència de les crítiques que rep a Madrid per la seva intensitat al terreny de joc i que ha dit que el partit de demà és clau. L'entrenador del Barça considera que per imposar-se la prioritat ha de ser treure la pilota a la Real Societat.
Ho ampliarem d'aquí uns minuts. També explicarem que el Barça presentarà un recurs d'apel·lació després de saber que l'han desqualificat de la Copa de la Reina per alineació indeguda de la brasilera Geise Ferreira. El jutge únic de competicions no professionals ha acceptat el recurs que va presentar l'Osasuna i també ha quedat fora de la Copa el Sevilla per un cas similar.
Doncs som-hi, entrem en matèria. Ara són les 2:03.
RAC 1 migdia.
I aquest matí la neu ha arribat a moltes comarques de Catalunya i ho ha fet a llocs poc habituals. De bon matí ja han caigut flocs de neu a Collserola, Terrassa o Granollers i han quedat emblanquinats els carrers de molts municipis del Vallès com Sant Celoni i Sant Esteve de Palautordera. La neu també ha arribat a Osona, el Moianès, el Bages o l'Anoia. I on neva ara mateix, Mònica?
Doncs mira, ara mateix continuen aquestes nevades al sud de la comarca d'Osona, també al Berguedà, al Bages, a l'Anoia, també hi neva cap a la Conca de Barberà. Hi ha alguns ruixats cap a l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat amb una cota de neu al voltant dels 400 metres. Llocs com Igualada, la Llacuna, Montserrat, i estan nevant ara mateix també cap a Blancafort, cap a Montblanc, fins i tot a Montserrat, a Sant Jeroni, ja porten una acumulació de 4 centímetres i va entrant també més precipitació per la Costa Brava.
Aquesta és la situació ara. Com ha d'evolucionar, doncs, al llarg del dia?
Doncs mira, durant les properes hores continuaran aquests ruixats, ho faran sobretot a la Catalunya central, comarques de Girona i Barcelona i també cap al Camp de Tarragona. Tarragona, les comarques de Girona, la cota de neu anirà pujant, se situarà al voltant dels 600 metres aquesta tarda i, en canvi, es mantindrà baixa encara cap a les comarques del sud i també cap al Pla de Lleida. Hem de tenir un ull posat, sobretot aquesta tarda, cap a les comarques de Tarragona i també cap al sud de les comarques de Lleida, amb aquesta cota que es mantindrà encara entre els 200 i els 400 metres pràcticament fins a mitjanit. De fet, des del Servei Meteorològic de Catalunya han emès aquest avís per acumulacions de neu de 2 centímetres a partir de 400 metres, que es manté aquesta tarda, sobretot a les Terres de l'Ebre, també al Segrià, a les Garrigues, a l'Urgell i a la Segarra, a l'Anoia, Conca de Barberà, l'Alt i el Baix Camp.
Gràcies, Mònica. Continuarem pendents, doncs, d'aquesta situació al sud i al Pla de Lleida. I enmig d'aquest episodi de fred intens, una dona ha trobat aquest matí un nadó abandonat enmig del carrer Begú, al barri de Sants de Barcelona. Tenint en compte aquestes baixes temperatures, els Mossos ho investiguen com a temptativa d'homicidi i un delicte d'abandonament de menors. El nadó, d'entre 1 i 2 mesos, està bé de salut i l'han portat en estat lleu a l'Hospital Sant Joan de Déu. Maria Costa.
Els Mossos l'han atès quan faltaven pocs minuts per 6:45 del matí. En aquell moment, la temperatura a Barcelona era d'uns 5 graus i plovia. Una veïna ha alertat al 112 quan ha trobat la criatura dins d'una bossa de roba i tapat amb una manta. Quan han arribat els agents han comprovat que el nadó tenia una temperatura corporal correcta i l'han refugiat del fred a dins del cotxe. Just després ha arribat al SEM. Ho explica en Carlos Caporal, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Sants.
Sí que és cert que nosaltres patim una mica perquè era un dia avui, casualment un dia amb molt i molt de fred i estava plovent. Hem comprovat que la temperatura del cos era idònia. El nadó, en el moment que han arribat, estava en un xumet, estava en els ulls oberts i es movia, com en normalitat, sense plorar. Això ens ha cridat l'atenció, sense plorar.
Precisament, i tenint en compte la temperatura del cos del nadó, els agents creuen que no feia gaire estona que l'havien deixat abandonat al carrer. La investigació està a mans de la Unitat d'Investigació de Sants, que buscaran testimonis i revisaran les càmeres de videovigilància de la zona i també les persones que passen habitualment per aquest carrer.
Ara són les 2:06. Des de fa una mica més de mitja hora, el Departament de Salut i Metges de Catalunya tornen a estar reunits per intentar arribar a un acord que eviti la vaga de demà i dijous. Això després que ahir les negociacions s'allarguessin fins a les 10 de la nit. Mentrestant, avui la protesta ja ha començat a escalfar motors amb la vaga de la intersindical. A Barcelona, mig miler de sanitaris, sobretot infermeres, s'han manifestat i han anat fins al Parlament. Anem ara cap al Departament de Salut. Laia Colomer, bon dia.
Bon dia. Sí, la reunió ahir va acabar amb més possibilitats d'acord de les que hi havia la setmana passada, però segons Metges de Catalunya, les propostes de salut encara són insuficients, sobretot en un punt clau com rebaixar la sobrecàrrega de feina. El sindicat vol que quedi per escrit quantes visites poden tenir en un sol dia i que no tinguin desenes de consultes en una mateixa hora, però el departament aposta per un model que els doni més autonomia per organitzar-se. Aquest punt és el que ara encallaria les negociacions. Això pel que fa als metges, però les protestes del sector ja han començat avui amb la vaga de la Intersindical. És un sindicat minoritari i el seu portaveu, Néstor Sastre, creu que hi ha millores que no poden esperar.
L'enrocament aquest no l'entenem, jo no l'entenc, sincerament. Vull dir, entenc que la situació és complicada, per ells també és complexa de gestionar, jo ho entenc, però crec que hi ha coses que es podrien començar ja a tirar endavant. Hi ha territoris de l'estat espanyol que les 35 hores estan reconegudes. Això és un element que té un cost econòmic, que el té, perquè hauries de posar més professionals. Però el que està clar és que això la gent ho veuria com un pas de millora.
Sastre ho ha dit a la manifestació de Barcelona, que ha plegat mig miler de persones, sobretot infermeres. La vaga en si ha tingut molt poc seguiment, amb poc més d'un 1%. Demà es tornaran a manifestar, en aquest cas, conjuntament amb els sindicats d'educació, que també convoquen vaga per demà i dijous.
Gràcies, Laia, i atenció als que hàgiu de circular demà pel centre de Barcelona, perquè el matí serà complicat no només per aquestes manifestacions de sanitaris i mestres, sinó també per la vaga de taxistes. El sector farà una aturada total durant 4 hores, de 10 del matí a 2 del migdia, a tota l'àrea metropolitana. I els sindicats majoritaris han cridat al sector a deixar els taxis aparcats a la Gran Via, Montse Martí.
Avisen que bloquejaran la Gran Via de les Corts Catalanes des de 9:15 del matí. Després els taxistes tenen previst fer una assemblea al mig del carrer entre Gran Via i Passeig de Gràcia per decidir cap on segueixen les protestes. No descarten protestes als accessos al Port de Barcelona, davant del Parlament o a les rondes. Sota el lema "El taxi diu prou pels drets de tots", el sector protesta contra les VTCs que asseguren que incompleixen amb la normativa actual. L'aturada de demà és la primera d'una nova tongada de protestes al sector. Les pròximes vagues al taxi estan convocades per la setmana que ve, de dimarts a divendres, coincidint amb el Congrés ICE.
I els que també estan de vaga, en aquest cas indefinida, són els lletrats de l'Administració de Justícia. Han començat avui. Segons els sindicats, el seguiment està sent d'un 80% a tot l'Estat, una xifra que no té res a veure amb la que acaba de donar el Ministeri de Justícia, que és d'un 28%, tot just. Els lletrats, antics secretaris judicials, reclamen millores salarials, però el govern espanyol els acusa de fer una vaga política. Els jutjats, algunes vistes i judicis, s'han hagut de suspendre, Marco Iató.
Sí, els lletrats de l'Administració de Justícia expliquen que fa anys que estan assumint més feina per poder descarregar jutges i magistrats i diuen que els sous no han millorat. Aquest matí, un miler de funcionaris, segons el comitè de vaga, s'han manifestat al centre de Madrid per exigir millores a justícia. Ara bé, el Ministeri de Pilar Llop diu que aquesta vaga s'ha completament fora de lloc i que els motius són estrictament polítics. Segons el govern espanyol, el sou dels lletrats de l'administració augmentarà una mitjana de gairebé un 15% en 3 anys. En total, uns 4.300 funcionaris estan cridats a fer vaga. Els serveis mínims són del 40% i ara mateix s'estan atenent els casos que es consideren més urgents, com ara les causes amb presos implicats.
RAC 1 migdia.
El PSC diu que estudiarà la contraproposta d'Esquerra per desencallar els pressupostos. Ara bé, els socialistes ja avisen que a primer cop d'ull no els agrada gens que els republicans no apostin decididament per l'autovia al Vallès Occidental, la B40. El PSC assegura que no es pensa moure ni un mil·límetre en la negociació. Parlament, Adrià Santasusagna, bon dia.
Bon dia. Els socialistes diuen que es miraran la proposta d'Esquerra, que l'estudiaran, però que pel que han vist fins ara no els agrada gaire. Recordem que ahir al vespre Esquerra va presentar una proposta que passa per estudiar tots els tipus de millores de mobilitat al Vallès, no tancar la porta a cap opció i consensuar el model amb totes les parts, Ajuntament i Govern espanyol inclosos. Dit d'una altra manera, no tancava la porta taxativament a valorar la B40. Els socialistes ja han respost dient que no és moment per fer més estudis, que cal fer aquest quart cinturó i recorden que en el seu moment ja es va decidir apostar per aquesta infraestructura. En parlava la portaveu socialista Alicia Romero.
Nosaltres no volem estudiar res més. Nosaltres volem que s'apliqui, que s'executi el pla de mobilitat del Vallès i en aquest cas la Ronda Nord, que va ser aprovada per un govern format per Esquerra Republicana i Junts per Catalunya l'any 2021 i que ha estat referendat pel territori. En aquell moment ja es va estudiar diferents possibilitats, ja es va arribar a una conclusió i el que volem és que es tiri endavant. Per tant, crec que no és temps d'estudi, que és temps doncs, d'executar.
El PSC i Esquerra negociaran les properes hores per veure si hi ha marge d'acord, però els socialistes ja han deixat clar que és un tot o res i que espera Aragonès que haurà de decidir si vol o no els pressupostos.
Del Parlament al Congrés, on Pedro Sánchez compareixerà aquesta tarda per analitzar les mesures de control de preus, això després del debat que s'acaba de fer per votar el decret de rebaixa de l'IVA, que és vigent des de l'1 de gener, un decret que s'aprovarà sense problemes, però amb el vot contrari o l'abstenció d'alguns socis. La polèmica és que hi ha un punt que no hi té res a veure i que elimina alguns requisits per instal·lar plaques fotovoltaiques. Anem a Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
Sí, bon dia. En tot el decret de rebaixa de l'IVA, més d'una vintena de mesures per minimitzar els efectes de la pujada de preus, hi ha un punt que elimina les declaracions d'impacte ambiental per plantes fotovoltaiques. Precisament per això, alguns socis denuncien que suposarà un creixement d'aquestes instal·lacions sense cap mena de control i per això s'abstindran o hi votaran en contra. El decret de l'IVA s'aprovarà, entre d'altres, per l'abstenció del Partit Popular. Félix Bolaños, el ministre de Presidència, deia que no hi podia haver excuses.
És difícil decir que no a este elenco de medidas que van a proteger, que van a ayudar a nuestra ciudadanía, salvo que las razones para no votar a favor de este Real Decreto Ley sean intentar hacer daño al gobierno o cualquier otro tipo de razón que desde luego no tenga al ciudadano en el centro de las preocupaciones del grupo político en cuestión.
La votació més endavant i aquesta tarda hi ha la compareixença monogràfica de Pedro Sánchez que apuntava sobre la situació de preus. Es descarten nous anuncis. Fons de Moncloa que expliquen és que el discurs del president espanyol serà sobretot per posar en valor les mesures que s'han anat aprovant fins ara.
Doncs en aquest context d'encariment de preus hi ha 41.000 famílies vulnerables que respiren més tranquil·les des d'aquesta setmana. Han començat a rebre cartes d'Endesa confirmant que els han perdonat les factures que devien de l'any 2021. D'aquesta manera s'aplica la renovació del conveni entre la companyia elèctrica i la Generalitat.
L'empresa assumeix 9 milions d'euros de les factures pendents i el govern 9 milions més. En total, doncs, 18 milions, uns 440 euros per família. La renovació de l'acord per repartir-se les factures a parts iguals va servir per ampliar el nombre de beneficiaris.
afectats. El primer acord per les factures anteriors al 2020 va ajudar 35.000 famílies. Les entitats contra la pobresa energètica celebren que s'hagi passat del paper a la pràctica, però avisen que pagar aquestes factures no soluciona el problema. De fet, la majoria de les famílies ja han acumulat com a deute totes les factures del 2022.
I Endesa precisament ha rebut el vistiplau per construir el seu primer parc eòlic a Catalunya, al terme municipal de la Jonquera, a l'Alt Empordà. El projecte preveu instal·lar-hi 9 molins que generaran l'energia equivalent al consum elèctric de la meitat de les llars de la comarca durant un any. La companyia ofereix als veïns i entitats de la comarca poder-hi invertir, Montse.
Durant aquest any, Endesa hi farà proves i demanarà permisos. De moment encara no hi ha data de posada en marxa del parc, però no serà abans del 2024. El responsable de nous projectes d'energia renovable a Catalunya, a Enel Green Power, divisió de renovables d'Endesa, Eloi Ovejas, insisteix a RAC1 que és un projecte que avui ha rebut la declaració d'impacte ambiental, que complirà amb tots els requisits i demana confiança al territori.
El nostre compromís amb el projecte i el territori és clar. La nostra voluntat és incorporar al projecte les condicions determinades a l'estudi d'impacte ambiental i les condicions adicionals que marca l'acord de la dia.
Endesa té actualment dos petits parcs eòlics en servei a Catalunya, però no els va construir la companyia. El de la Jonquera seria el primer que fa a Catalunya i el primer que s'aprova després del canvi de normativa el 2019. Aquest 2023, de fet, s'ha reactivat la instal·lació de parcs eòlics a Catalunya, que feia 10 anys que estava paralitzada. Naturgy posa en marxa aquest any els seus dos parcs eòlics pendents de permisos a la Terra Alta.
Ara passa pràcticament un minut d'un quart de tres. De seguida tornem.
RAC 1.
Has de renovar els teus mobles? Amb un termini d'entrega ràpid, a mida i al millor preu. Vine a Facilmòbil. Estem de rebaixes. Truca'ns al 682-674-599. Visita les nostres botigues o entra a facilmòbil.cat.
El 5 de febrer, Barcelona obre el Mundial de Trial Indoor. Toni Bou, Adam Raga, Busto, Gratarola, el liderat en joc. I torna al duel Emma Bristow, Berta Avellan. La catalana vol el Women's Trophy. Trial Indoor de Barcelona, el 5 de febrer, al Palau Sant Jordi. Entrades a rpmticket.com.
Prepara't deliciosos gofres, creps o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
Actualitzada, renovada i més fàcil.
RAC1.cat. Actualització constant perquè no us perdeu res de res.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. RAC1 migdia.
Les 2:17, reprenem el repàs a l'actualitat d'aquest dimarts i ho fem amb les últimes novetats al voltant del cas de Dani Alves, que ja té nou advocat. L'escollit és Cristóbal Martell, de Martell Advocats, un conegut penalista que també ha portat la defensa d'altres casos mediàtics. Per exemple, la defensa de la família Pujol, que també va ser l'advocat de Leo Messi en les seves causes contra Hisenda. Martell, que segons ha explicat La Vanguardia, compartirà defensa amb l'advocada que ja tenia el jugador, assumeix el cas amb l'encàrrec prioritari de revertir la presó preventiva d'Alves, que encara el cinquè dia entre reixes, Benet Iñigo.
Així que l'equip de Martell analitzi la causa, els indicis que hi ha contra el jugador i l'escrit de la jutgessa per dictar la presó preventiva, presentarà un recurs contra aquesta decisió i probablement demanarà tornar a declarar per posar ordre a la versió d'Alves, d'una banda, per donar una explicació coherent amb les proves i de l'altra per rebatre els arguments sobre el risc de fugida. A partir d'aquí, l'Audiència de Barcelona decidirà si corregeix la jutgessa o, en canvi, confirma la seva decisió. Martell, per cert, és conegut per la seva habilitat d'aconseguir pactes amb les acusacions en diferents procediments, com és el cas de Messi. En el cas d'Alves, recordem, però, que la víctima ja ha renunciat a rebre una indemnització. Justament, la protecció de la identitat de la víctima és una de les màximes que s'ha fixat la jutgessa que investiga aquest cas, i en aquest sentit també juguen un paper totes les parts implicades, començant pels testimonis, una protecció que va començar just després que passessin els fets a la mateixa discoteca Sutton, perquè el personal del local va activar el protocol contra les agressions masclistes que fan servir les principals sales de Barcelona. Una de les autores, Laura Macay Andrés, ha explicat al món a RAC1 que pretén donar cobertura a la la víctima des de l'inici.
Moltes vegades no podem evitar que passin, perquè no podem tenir un control exhaustiu. El que sí que podem garantir és que quan passa, doncs tindrà un bon acompanyament, no? Un espai on poder estar tranquil·la, se l'informarà dels drets que té, se l'informarà de la situació, dels serveis disponibles, es farà una primera contenció emocional.
De fet, el govern vol estendre mesures similars a tot el territori català, tot i que reconeix encara en últim punt. La portaveu Patrícia Plaja subratlla en tot cas que el cas Alves demostra la importància d'aquests protocols i també que ningú té impunitat per cometre agressions sexuals.
El missatge és molt clar. Sigui qui sigui el presumpte agressor sexual, la violència sexual no queda impune, i això és possible perquè hi ha lleis, perquè hi ha protocols que protegeixen a les víctimes, i perquè en aquest cas concret la discoteca on van succeir els fets va aplicar de manera adequada el protocol contra els assetjaments i les agressions sexuals.
Plaja, per cert, nega qualsevol tracte de favor a Alvis. Explica que el canvi de presó per facilitar la gestió de seguretat i convivència del centre no té res estrany. Recordem que des d'ahir Alvis és a Brians 2, una presó més nova que Brians 1.
Més coses. Òmnium Cultural no vol que el Suprem revisi la sentència condemnatòria de Jordi Cuixart pel procés. L'entitat ha fet arribar un escrit al tribunal en què explica que aquesta revisió no servirà per reconèixer ni reparar la vulneració de drets fonamentals que ha comès l'Estat. El que vol Òmnium és que el Tribunal Europeu de Drets Humans condemni Espanya per perseguir la dissidència política, Mar.
Sí, la defensa de Jordi Cuixart recorda l'escrit que aquest procediment ha suposat una vulneració molt greu dels drets fonamentals de reunió, llibertat d'expressió i llibertat ideològica en defensa del dret d'autodeterminació. Insisteix que totes les actuacions de Cuixart que es van jutjar estan emparades en l'exercici legítim dels seus drets civils i polítics, fent ús en alguns moments del marc que proporciona la desobediència civil i en cap cas encaixaven en la definició del delicte de sedició. De la seva banda, Jordi Sánchez, també condemnat per sedició pels mateixos fets que Cuixart, assegura que tampoc vol que el Suprem revisi la seva condemna. N'ha parlat a Ràdio 4.
Que el senyor Marchena i els magistrats que l'acompanyin amb aquesta decisió facin el que sempre han fet, és a dir, el que els doni la gana, que interpretin la llei i el codi penal com millor els hi plagui, perquè la meva batalla i la dels meus companys des de fa molt de temps no la juguem a Madrid, no la juguem a la justícia espanyola, sinó que la juguem al Tribunal Europeu de Drets Humans.
Ara bé, tot i la petició de Cuixart i de Sánchez perquè el Suprem no revisi la seva condemna per sedició, l'alt tribunal ho haurà de fer perquè és el que li pertoca després de la reforma del Codi Penal.
Jaume Collboni espera que de Colau li truqui per donar-li explicacions de l'anunci que va fer ahir, la decisió d'abandonar el govern municipal de Barcelona per centrar-se en la campanya electoral. L'alcaldable del PSC recorda que ell li va trucar ahir abans de fer pública la decisió, però l'alcaldessa no li va agafar el telèfon i per tant va optar per comunicar-li la decisió per WhatsApp. Collboni s'ha defensat avui de l'allau de crítiques que ha rebut en declaracions al Mona RAC1, assegura que és més honest preparar la campanya des de fora del govern que des de dins. Sílvia Solanes.
Collboni ha sortit en defensa de la seva decisió i no només això, sinó que també ha volgut tancar la polèmica sobre com va fer saber l'alcaldessa la seva decisió.
Que la tocada s'ha produït, el que passa és que no s'ha contestat. Bueno, no passa res, jo entenc totes les circumstàncies i estic convençut que tindrem una conversa tranquil·la imminentment i posarem fil a l'agulla. Això tampoc té més transcendència.
Colau ha reconegut que tenia una trucada que no va poder atendre i un missatge curt. Ara bé, l'alcaldessa ha fet èmfasi en la seva sorpresa per la notícia en si, ho deia Ser Catalunya.
Actuen de forma nerviosa, no?, al voltant de les enquestes. Entenc que és una decisió molt personal i, per tant, bueno, ell sabrà per què l'ha pres. A mi em genera perplexitat, he de dir, però no vull utilitzar paraules més gruixudes.
El següent pas és el relleu. El PSC vol que Laia Bonet assumeixi la primera tinença de l'alcaldia. Colau li traspassarà les competències de Collboni, però rebutja retocar l'organigrama 4 mesos de les municipals per evitar costos, diu.
Tornem a Madrid perquè finalment Isabel Díaz Ayuso ha rebut avui el títol d'alumna il·lustre de la Complutense, tot i les protestes d'estudiants, professors i personal de la universitat que han intentat impedir l'acte. En la concentració, a les portes d'on es feia aquest acte, s'han viscut moments de tensió tant a l'entrada com a la sortida de la presidenta madrilenya. De fet, les crítiques a Ayuso s'han colat en algun moment també dins de la sala. Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. Alguns col·lectius, com els metges d'atenció primària, s'han manifestat amb estudiants i professors contra l'homenatge a Isabel Díaz Ayuso a la Complutense. Les protestes a la porta s'han traslladat dins la sala on una de les alumnes premiades ha criticat el reconeixement a la presidenta. Ella és la millor estudiant de la promoció a la Facultat de la Informació, Elisa Lozano.
La Complutense són mis compañeros que estan ahí fuera manifestándose y que yo quiero que se le dé más nombre a ellos porque son los ilustres de verdad. Y mis profesores, ¿Alguien se sabía mi nombre? Yo creo que no. Pero el Ayuso sí, está haciendo algo por nosotros. Señor Ayuso, yo creo que no.
I poc després, quan Ayuso ha rebut el títol d'alumna il·lustre de la Complutense, la presidenta madrileña ha denunciat les protestes contra ella.
Pero nuevamente he defendido ser una más. Por eso lamento que a veces esto tiña eventos tan importantes como estos para alumnos que se lo merecen todo, como Lisa, y que sus familias y todas las familias de los demás premiados hoy se ven a veces en situaciones de tanta tirantez.
Ayuso es va llicenciar en periodisme a la Universitat Complutense el 2002.
Per cert, que Inspecció de Treball a la Comunitat de Madrid ha multat Glovo amb més de 56 milions d'euros. La sanció és perquè ha detectat que l'empresa de repartiment a domicili tenia contractats més de 7.000 repartidors com a falsos autònoms. Glovo també tenia contractats 800 treballadors estrangers que no tenien permís de treball. No és el primer cop que Inspecció multa Glovo. De fet, al setembre ja li va caure una altra multa, aquesta de 79 milions d'euros.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamot.
Minuts, arribarem a 2:15. Posem atenció ara a la Copa. El Barça masculí afronta demà els quarts de final contra la Reial Societat al Camp Nou, mentre que l'equip femení havia quedat eliminat de la Copa de la Reina per eliminació indeguda.
Exacte, de seguida sentirem Xavi Hernández en la prèvia d'aquest Barça-Reial Societat, però començarem per la confirmació de l'eliminació de l'equip femení. Després de dies esperant la notícia, avui el jutge únic de competicions no professionals s'ha pronunciat sobre el recurs d'impugnació que va presentar l'Osasuna del partit de vuitens de final d'aquesta Copa. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia.
I ha donat la raó a l'equip navarrès deixant el Barça fora de la competició.
Sí, el jutge únic de competició ha acceptat finalment la reclamació de l'Osasuna per l'eliminació indeguda de Jaycee Ferreira en el partit d'ara fa 10 dies. El club blaugrana té 10 dies ara per recórrer al comitè d'apel·lació i ho farà. De moment el Barça està eliminat i té mala peça al taler. Recordem, Jaycee Ferreira va acabar expulsada l'any passat quan era jugadora del Madrid Club de Futbol Femenino i el Barça la va fer jugar enguany. L'estratègia del club blaugrana per evitar la sanció i l'eliminació es basava en dos punts clau. El primer, la falta de notificació al club d'aleshores, al Madrid, a la jugadora, al Barça, i la no constància al portal Fènix, portal administratiu del club, del futbol federat. El jutge, però, conclou que la sanció es va publicar el 23 de març del 2022 i allà quedava clar per tothom que s'acordava suspendre en un partit a Jaycee, en virtut de l'article 113 del Codi Disciplinari. Es va publicar la resolució sancionadora de la temporada anterior al web de la federació, es va notificar al Madrid Club de Futbol Femenino, a la jugadora i, per tant, al Barça podia conèixer l'existència d'aquesta sanció i les conseqüències jurídiques. Un altre dels arguments del Barça era posar èmfasi en que el reglament diu que aquesta sanció s'ha de complir la temporada següent, encara que la jugadora canviï de categoria, divisió o grup. El text no parla explícitament de si una jugadora canvia de club, com és el cas. I aquí és on el Barça argumentava que l'Osasuna havia interpretat malament el reglament. El jutge, però, creu que la sanció s'ha de complir la temporada següent, com diu la norma, jugui on jugui la infractora. Per tant, considera que l'Osasuna ha interpretat correctament el reglament. El jutge únic disciplinari, suplent, considera que, per tant, no està d'acord amb les al·legacions del Barça i dona l'Osasuna guanyador d'aquesta eliminatòria de Copa i el Barça fora de la competició per alineació indeguda. Veurem què diu el comitè d'apel·lació. El Barça, òbviament, esgotarà totes les vies, però és molt difícil que prosperi.
I juntament amb el Barça, Gemma, el Sevilla també ha quedat fora de la Copa.
Sí, en aquest cas, el cas de l'alineació indeguda de Nagore Calderón és de més fàcil resolució, fins i tot perquè Calderón era jugadora del Sevilla la temporada passada, quan va acabar expulsada contra el Granadilla de Tenerife i continua sent jugadora del Sevilla. Les al·legacions del club andalús passaven per dir que no havia quedat publicada ni notificada la sanció, fet que també ha rebatut el jutge. El Sevilla queda fora també de la Copa de la Reina. Ara mateix, tant Sevilla com el Villarreal com el Osasuna seran al sorteig de la ronda de quarts de Copa de la Reina, un sorteig que es farà el dia 3 de març.
Per tant, Barça i Sevilla eliminats de la Copa de la Reina, els seus equips masculins, en canvi, sí que continuen vius, en aquest cas, a la competició de la Copa del Rei, que ara comencem a repassar.
RAC 1 migdia.
Estem primer a tot amb la ciutadana esportiva Joan Gamper. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
Abans d'entrar en matèria, en la prèvia d'aquest partit de demà, aquest Barça-Reial Societat, Xavi ha estat força contundent a la roda de premsa del migdia a l'hora de valorar l'eliminació de l'equip femení.
Sí, fent de portaveu del club. Bàsicament, exacte. Xavi ha subratllat l'errada que ha portat el Barça a estar en aquesta situació.
Bueno, pues hay, hay unas leyes, ¿no? Que al final es un error nuestro. Ha sido un error nuestro. Pues... nada más, no hay que hablar sin, hay que hablar sin tapujos. Ha sido un error y nos eliminan de la Copa de la Reina Femenina y es un error nuestro y hay que aceptarlo, es una responsabilidad nuestra. Sin más, ahí hay una ley y decide la ley.
Que aquesta és l'altra, ho deia la Marta fent de portaveu, potser hauria estat bé avui, sobretot avui, tenir alguna veu que sortís del vestidor del Barça femení o fins i tot del directiu responsable de l'equip, tenint en compte la importància de la notícia que avui mateix hem pogut confirmar. A més, feia dies que ja sabíem que podia anar per aquí la història. Sí, com sigui, ara sí, Marta, sobre l'equip masculí, tenim convocatòria amb tots els jugadors disponibles.
Sí, ja va dir Xavi en el postpartit contra el Getafe que malgrat les molèsties als isquios de Christiansen, canviat per aquesta raó diumenge, tota la plantilla estaria a punt i recuperada per al partit de demà i no hi ha hagut cap sorpresa en aquest sentit. Christiansen hi és, altres tocats com De Jong i Araujo també hi són. La llista és de 23 jugadors, marcada pel retorn dels sancionats de la Lliga Lewandowski i Ferran Torres, i demà Xavi n'haurà de descartar, per tant, un. En aquesta llista ja no hi ha entrat per tot això el davanter del juvenil a Ángel Alarcón. Per cert, Xavi no ha aclarit si mantindrà Iñaki Peña a la porteria o bé jugarà Marc-André Ter Stegen, donats els bons números del porter alemany i la fase en què està entrant ja la competició.
Ahir ho miràvem amb la Laia, el que havia fet la temporada passada, i ja als vuitens de filant, aleshores, contra l'Atlètic Club va fer el canvi de porter. Veurem què decideix fer demà contra la Reial Societat. En qualsevol cas, partidàs d'altíssim nivell i a més carregat d'al·licients amb un rival potent, una ronda ja avançada, com comentàvem, d'aquesta competició, i també pel que fa a l'àrbitre, Marta, xiularà Gil Manzano, que és qui va expulsar Lewandowski al camp de l'Osasuna.
I que amb el seu gest tocant-se el nas mentre marxava de la gespa expulsat va acabar provocant la sanció que encara s'arrossega a la Lliga. Davant la designació de Gil Manzano, però Xavi ha volgut relativitzar-ne la importància que pugui tenir i ha subratllat que espera que passi desapercebut.
Intentarem, doncs, rebre'l de la millor manera possible i res més, que passi desapercebut. Al final jo crec que la feina de l'àrbit, al final del partit, jo crec que ells estan contents quan no passa absolutament res, quan no hi ha polèmica, no? Bé, esperem que sigui un partit plàcid per l'àrbit i el rebrem com hem rebut a tots els àrbits. No hi ha problema, i per part del Robert tampoc. Simplement ell és un professional i estarà pendent del joc, que és el més important, no? El que podem controlar nosaltres és això.
També ha detallat que el que li transmet ell als jugadors és que se n'oblidin de la figura del col·legiat i se centrin en el joc.
Yo siempre les digo que se olviden del árbitro, que jueguen a fútbol, porque al final son situaciones que nosotros no controlamos. Al final, de árbitro hago yo los entrenamientos, imagínate. O sea, al final es una situación que no podemos controlar. Nosotros podemos controlar nuestro juego, nuestro estado de ánimo, y esto no nos va a mimbar el estado de ánimo, ¿no? No nos va a bajar el estado de ánimo que tenemos, que es positivo, que estamos en un buen momento, acabamos de ganar un título, venimos en un buen momento de forma. Por esta designación arbitral no nos va a cambiar nada.
Declaracions, doncs, sobre aquest retrobament de Gil Manzano amb Lewandowski, sobre aquest àrbitre madrileny demà a la salida del Camp Nou. En canvi, ha estat molt més contundent amb aquells que posen Gavi a l'ull de l'huracà per la seva intensitat al terreny de joc.
Sí, des d'alguns altaveus a Madrid s'assenyala Gavi com un futbolista que tendeix al joc brut i Xavi l'ha defensat d'aquestes crítiques amb vehemència.
Gavi, que esté tranquilo, ¿no? Considero que le pitan pocas faltas a él. Imagínate, para mí es al revés. Para mí es al revés. Considero que es un futbolista que le hacen muchas faltas y le pitan poco. O sea, yo lo veo al revés, lo veo al revés. Que es de los creadores del Villarato esto, ¿no? Y del doping también.
Xavi, irònic, a més ha anat encara una mica més enllà a l'hora de comparar el tracte que se li té a Gavi depenent de la samarreta que es posa.
Sí, me parece que cuando va a la selección es una maravilla y cuando juega en el Barça es que se pasa de la raya. Esto me parece, sí. Eso es lo que me parece a mí, desde fuera, ¿no? Entonces es un ejemplo de garra y de coraje, y cuando está en el Barça no gusta. Bueno, pues es normal. Y encima si ganamos gusta menos. Esto es así.
L'ha afrontat amb ganes, avui, aquesta roda de premsa. Sí, sí. Xavi va sobre el rival, ja ho diem, arriba a un grandíssim nivell la Reial Societat. Que n'ha dit Xavi, com se'l pot superar?
Doncs el gran objectiu de Xavi, que es marca l'entrenador, és treure-li la pilota als d'Imanol Alguacil, que ha reconegut que practiquen un estil de joc que entronca amb el seu ideari.
Molt bona part els hem de treure la pilota, no? Jo crec que ells estan molt còmodes, futbolistes com Zubimendi, com Silva, com Brais, com si juga i Arramendi, crec que estan molt a gust quan tenen la pilota, poblen molt al mig del camp, tenen un sistema diferent, juguen normalment amb romba al mig, i això els hi fa tenir sent molt dominadors del joc amb pilota, no? I crec que és important nosaltres que estiguem molt agressius sense pilota, que es podem pressionar bé, que puguem dominar nosaltres el partit amb pilota, si no serà un partit que podem patir, que ells estan molt còmodes amb pilota, ells fan molt bé això, i que tiren la línia defensiva molt bé, molt alta, agressius en la pèrdua, fan moltes coses bé i sí, s'assembla molt al model de joc que volem nosaltres.
Xavi, que ha insistit que cal donar-li continuïtat al triomf de la Supercopa i ha recordat que només han guanyat un títol, li dona màxima importància al partit.
Sí, és un partit clau, és un partit decisiu, és uns quarts de final de Copa, partit únic. Juguem davant de la nostra afició, que els necessitem. Des d'aquí, aviam si el camp pot estar més o menys com l'altre dia, unes 80.000 persones, doncs no ens anirien malament, i crec que és un partidàs.
Demà el Barça s'enfrontarà, entre d'altres, Zubimendi, el migcentre preferit per Xavi a l'hora de substituir Busquets. El tècnic blaugrana ha reconegut que és un gran futbolista, ha destacat que és un jugador més físic i ràpid que no pas Busquets, però que el capità és millor tècnicament. Zubimendi, sorgit del planter de la Reial Societat, té una clàusula de rescisió de 60 milions d'euros, i en aquest sentit Xavi ha destacat que al Barça li falta un migcentre sorgit del futbol base, com ha passat amb Zubimendi a la Reial Societat.
Passen 5 minuts a 2:45. Fixem-nos ara en aquest senyor equip, que és com ha qualificat avui Xavi la Reial Societat. Busquem la seva última hora. Albert Bassas, bon dia.
Bon dia. Doncs l'última hora de la Reial també passa per la llista de convocats que ha donat Imanol Alguacil fa una estona, una mica més tard que Xavi, llista de 21, i amb una baixa tensió sensible. La de David Silva, que té problemes al soli, segons Alguacil està pendent d'una ressonància per saber si és conseqüència d'una antiga lesió a aquesta mateixa zona o bé es tracta d'una lesió nova. En tot cas, no sembla greu, però no arriba demà i, per tant, no serà al Camp Nou. Una baixa que s'afegeix a la de Mikel Merino. En canvi, recupera Zubimendi, que en el darrer partit de la Lliga, en la victòria Vallecas contra el Rayo, va ser baixa per sanció. Alguacil intentava aixecar els ànims de la parròquia malgrat el cop dur d'aquesta baixa de Silva.
No tomas bajo de lo habitual.
No, es que si quieres me pongo otra vez con la bufanda como el día de la Copa, pero entiendo que no es el momento. No, os lo vuelvo a decir. Yo creo que mañana esté o no esté de Silva. Si ya me conocéis, cero excusas. Entonces, yo, para nada, podré estar más o menos. Evidentemente no voy a sacar la bufanda hoy, pero sí mañana, si ganamos. Y en mi cabeza esté que mañana ganemos.
Una baixa, per cert, que fins i tot Alguacil no ha descartat que pugui modificar el sistema de cara a aquest partit de demà.
El Barça-Reial Societat obrirà els quarts de final de la Copa del Rei a les 9. A les 10 es jugarà l'Osasuna-Sevilla i per dijous quedaran els altres dos partits d'aquesta ronda, Madrid-Atlètic de Madrid i València-Atlètic Club de Bilbao. I encara en clau Barça, Marta, us ho avançàvem ahir, el tu diràs, RAC1 ha tingut accés a les condicions que les empreses finalistes del concurs per reformar el Camp Nou van presentar al Barça. I l'IMAC, la guanyadora, reduïa en gairebé la meitat el pressupost de les altres candidates.
Sí, en total van ser 3 UTs, unions temporals d'empreses, encapçalades per Ferrovial, Fomento i la turca l'IMAC, les que van presentar el seu projecte. A nivell econòmic, l'IMAC, la guanyadora del concurs, rebaixava un 40% el cost de les obres respecte a les seves competidores. L'empresa turca va presentar un projecte amb un cost de 950 milions, mentre que les seves competidores s'enfilaven gairebé als 1.500. Un altre aspecte clau per imposar-se, segons fonts properes a les empreses, va ser la duració de les obres. L'IMAC va comprometre's a enllestir la reforma en 43 mesos i jugar només un any i mig a Montjuïc, terminis que no van poder millorar les altres finalistes. Ferrovial contemplava 55 mesos d'obres a l'estadi, un any més, i Fomento, que l'estada de Lluís Companys s'allargués durant 3 anys, el doble que la guanyadora. Recordem que ahir el Confidencial va explicar que l'IMAC no complia les condicions estipulades en el plec que el club va facilitar a les empreses nombroses concursants. El Barça va defensar-se a través d'un comunicat assegurant que les condicions van ser anul·lades el 2020 i enviades de nou al setembre del 2022, només 4 mesos abans d'anunciar l'elecció de l'IMAC.
Marta Ramon, gràcies.
Fins després.
Deixem la Copa del Rei, ara parlem del Girona, perquè aquest migdia ha presentat la renovació del central uruguaià Santi Bueno. Bassas.
Tenia contracte en efecte fins al 2024 i l'ha millorat i ampliat fins al 26, ara que ja s'ha consolidat i s'ha convertit en un puntal per Mitchell, tant a segona com ara a primera, fins al punt d'haver jugat absolutament tot, fins que diumenge del Cerro Grande va decidir enviar-lo a la dutxa abans d'hora per una doble groga. Santi Bueno reconeix que en cap moment ha dubtat de seguir a Girona per molts pretendents que li poguessin sortir.
Está en crecimiento, yo también, se unían las dos partes y al final vamos de la mano y es lo mejor para ambos. Arriba de la mesa no ha llegado a nada, pero siempre hay interés de algunos equipos, pero nunca estuvo en duda la renovación. Es en el lugar donde yo quiero estar y bueno, estoy súper contento acá y quiero continuar creciendo en este equipo.
I sí que ha lamentat, en canvi, no poder jugar precisament contra el seu exequip, el Barça, per culpa de l'esmentada expulsió a la plana.
Sí, es una pena. La verdad que tenía muchas ganas de jugar este partido, pero bueno, decisiones arbitrales que uno no puede entrar. Sí, capaz que un poco injustas, pero bueno, se vio así. Una lástima también por no haber conseguido ese punto que el equipo trabajó mucho, pero bueno. A corregir, a mejorar como equipo, que hay cosas para seguir mejorando y creciendo y bueno, prepararnos de la mejor manera para el partido contra el Barça.
Tot plegat, per cert, Xavi, l'endemà que el club anunciés un nou reforç per la seva posició, la del central, el peruà Àlex Calens, que ha signat pel que queda de temporada i dues més. Per cert, avui Calens ha fet aquest matí ja el primer entrenament amb els seus nous companys.
I d'un central a un altre, en aquest cas de l'Espanyol, Leandro Cabrera ha transmès avui la seguretat que té el vestidor després de capgirar la dinàmica a la Lliga. Diu Cabrera que l'aturada pel Mundial els ha provat. Gemma.
Sí, l'equip, de fet, continua polint detalls que han detectat errors amb el marge que els ha donat l'aturada pel Mundial. El creixement és evident. L'equip no ha perdut cap partit des del mes de novembre, tercer millor equip a la Lliga des de que s'ha reprès la competició, però des de la banqueta demanen prudència. L'Ele Cabrera creu que l'equip va pel bon camí.
Creo que en cada partido hemos dado pasos hacia adelante. Y bueno, obviamente llegamos a noviembre, al parón. Creo que con muchas cosas aprendidas, pero en el corte fino de lo que eran los partidos seguíamos pecando de errores, de faltas de concentración y creo que eso sí que se corrigió. Fue una puesta a punto mental, de detalles, de un poco el míster insistir en cosas muy básicas que a veces no se hacían del todo bien. Y te diría que incluso terminamos la concentración en Murcia con los amistosos, incluso con un poco de dudas también, no te voy a mentir, pero al final empezó la competencia y creo que el equipo se puso la camiseta como nunca antes.
L'equip diu estar tranquil per la bona connexió que van veure entre totes les línies l'altre dia contra el Betis. Ara jugaran al camp de l'Almeria aquest cap de setmana, diu Cabrera, que amb la mateixa convicció que les últimes setmanes. Un Cabrera que diu que no té constància de l'interès de cap equip per ell durant aquest mercat d'hivern i també ha destacat la bona adaptació d'un dels nous companys, César Montes.
Un Almeria que hi va tancar la 18a jornada de la primera divisió esgarrapant un punt de la visita a Mestalla. València 2, Almeria 2, un partit, per cert, arbitrat per l'omnipresent Gil Manzano, que demà serà al Camp Nou i que també va acabar amb polèmica, sobretot per un penal assenyalat en contra del València, que no era. A més, també va fer marxa enrere en un penal assenyalat als valencians i que va corregir després de veure la jugada al VAR. Després de l'empat a dos, l'Almeria és 14è, un punt per sota de l'Espanyol, mentre que el València ara és 12è, empatat a punts amb els blanquiblaus i a un punt del Girona, que està situat a l'11a posició. Anem ara al futbol internacional. Avui tenim partits a Anglaterra, a Alemanya, també a Itàlia, però anem a pams i comencem per les semifinals de la Copa de la Lliga Anglaterra, que comencen aquesta mateixa nit. Albert Pedrol, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. És una ronda que ja es juga en format d'anada i tornada. Avui comença amb un Southampton-Newcastle a les 9 de la nit i demà el Manchester United, el rival del Barça, als setzens de l'Europa League, jugarà al camp del Nottingham Forest. Això després que ahir la notícia la trobéssim a l'Everton, que s'ha carregat Frank Lampard pels mals resultats de l'equip de Liverpool, penúltim amb només 15 punts en 20 partits, per cert. Ahir el Tottenham va guanyar 0-1 al Fulham en el partit que tancava la jornada 21 de la Lliga Anglesa. A Itàlia avui es tanca la 19a jornada amb un Lazio-Milan a 3 quarts de 9 i ahir l'Inter va perdre 0-1 contra pronòstic davant l'Empoli a casa. A Alemanya avui arrenca la jornada 17 amb 4 partits, Schalke-Leipzig a 2 quarts de 7 i a 2 quarts de 9, Bayern de Munic-Colònia, Hertha de Berlín-Wolfsburg i Hoffenheim-Stuttgart. I a França el PSG jugarà contra l'Olímpic de Marsella als vuitens de final de la Copa, després de golejar ahir 0-7 al PIB Casel de la sisena divisió amb 5 gols de Kylian Mbappé, que s'ha convertit en el primer jugador de la història del conjunt parisenc que en fa 5 en un sol partit.
I al Brasil, atenció amb les declaracions del president del país, Lula da Silva, que ha reconegut que volia que l'Argentina guanyés el Mundial. Pedrol.
Sí, ho ha dit en una declaració conjunta amb el seu homòleg argentí, Alberto Fernández, en què ha deixat clar que Leo Messi es mereixia endur-se el títol.
Argentina terminó el año de 2022.
L'Argentina ha acabat el 2022 en una situació privilegiada, no només pel que fa a l'economia i a la política, sinó també pel que fa al futbol. Per primera vegada vaig animar l'Argentina perquè fos campiona del món. Simplement creia que Messi si no podia acabar la seva carrera sense ser campió del món. I ara li toca al Brasil.
Era fet el Brasil.
I als Estats Units, ahir a la nit vam saber que Gareth Bale farà definitivament el pas cap al golf semiprofessional, tot plegat només un mes després d'anunciar que es retirava. Doncs bé, resulta que ja s'ha apuntat a un torneig del PGA Tour que es fa a Califòrnia i que hi debutarà d'aquí a només 10 dies.
De la resta del futbol, és evident que no són els dies de més popularitat pel VAR. També ho demostra aquesta estripada d'ahir d'Eder Sarabi, el tècnic de l'Andorra. Una nova polèmica, com diem, amb el VAR, que va acabar amb la derrota dels andorrans 0-1 contra l'Albacete.
L'altre dia, el que si la mano no sé què, l'altre no sé quantos, i claro, pues al final parecemos los tontos del pueblo. Esa es la realidad, que parecemos los tontos del pueblo. Ya me gustaría que me trataran como tratan al Albacete o a otros equipos, porque igual tendríamos 12 puntos más.
És només un fragment de la roda de premsa posterior al partit, però d'on li ve l'emprenyada Eder Sarabia Bassas?
Segons ell, per diverses coses. Una acumulació de jugades, però la que fa vessar el got i la que li fa perdre els nervis i els papers a Sarabia és l'expulsió d'un jugador seu, Àlex Pastor, una vermella directa que va provocar que el joc s'aturés durant més de 4 minuts per la revisió del VAR. Escolta bé, perquè el document no té pèrdua.
Que ya vengo diciéndolo hace tiempo, que estamos utilizando mal el VAR. Hay árbitros que no arbitran lo que ven en el campo y que están esperando a ver lo que pasa. No está para eso. El árbitro en el campo tiene que tomar decisiones y el VAR tiene que estar para cosas puntuales. Y luego, entre otras cosas, hay que dejar jugar, no parar tanto el juego, que hay que dejar jugar, salvo que sea una situación muy, muy, muy clara. Y esto no lo digo como entrenador del Fútbol Club Andorra, lo digo como amante del fútbol, porque además creo que todos los entrenadores estamos de acuerdo en esto. Y efectivamente, tenemos 200 expulsiones más que en cualquier liga por ahí, pero vamos a ver, ¿qué es otro deporte? ¿Hay otro reglamento? Entonces, pues bueno, hoy como pierdes, pues ala, te vas con cara tonto para casa y ya está.
És impecable, sí. Pots estar d'acord o no, però el discurs en si és impecable, malgrat l'emprenyament que portava, evidentment, per la derrota, però vaja.
I al marge d'això, de Sarabia, avui comença la segona volta de la Lliga F, amb 3 partits avançats. L'Atlètic de Bilbao llevant a les 7, el Betis a la mà a les 8 i el València-Vilareal a les 9.
3 quarts i 2 minuts de 3, anem al poliesportiu. Començant pel bàsquet, l'atenció aquest dimarts l'emporta el Baxi Manresa. L'equip de Pedro Martínez engega la seva participació al top 16 de la Champions enmig d'una dinàmica on la preocupació està posada en la salvació a la Lliga ACB. Marc Bondet, bon dia.
Hola, bon dia, Xavi. De fet, ja el mateix tècnic va reconèixer aquest cap de setmana que els grans esforços es farien a l'ACB, però que no pensaven renunciar de cap de les maneres a competir a la Champions. Marcis Steinbergs diu en una conversa a RAC1 que l'equip se sent mentalment fort amb la millora de joc que hi ha hagut les darreres setmanes.
Ens hem dit tots plegats que hem d'anar amb el cap ben alt. Contra l'Unicaja va estar bé i no vam perdre de 20 com d'altres vegades. Vam lluitar fins al final i hem de seguir treballant encara més dur. Ens fem molt costat després dels partits.
El grup és molt exigent. El Telekom Bonn, segon classificat a Alemanya, per davant fins i tot d'un equip eurolliga com és el Bayern de Múnich. El Başakşehir Türk, equip anàrquic, però amb uns quants exjugadors també de la màxima competició continental. I el rival d'avui a partir de les 9 de la nit, el campió de Lituània, el Lietuvo Rytas, que el juny va posar punt i final a 13 lligues consecutives dels Žalgiris de Kaunas. El hàndicap per aquest vespre, la baixa d'Adam Wachinski per culpa d'una lesió al soli.
Això serà aquesta nit, la notícia del matí, però l'hem tingut a Girona. Rebecca Gardner ha viatjat amb l'Uni Girona cap a Hongria pel dificilíssim partit de demà a la pista del Sopron, el vigent campió d'Europa.
Bernat Canut necessita de tots els efectius en aquesta recta final de fase de grups. Ha de guanyar dos dels quatre partits que falten per ser el play-off previ a la Final Four, i Gardner, que porta 10 dies fora per problemes d'espatlla, ha viatjat amb l'expedició de Gironina. Un partit que suposarà el retorn de Britney Sykes a Hongria després de tota la polèmica amb el seu transfer i haver-se hagut d'estar un mes sense jugar per les traves que li havien posat des del Sopron. Ella diu a RAC1 que no guarda cap mena de rancúnia.
It's another game, obviously.
És un altre partit. Està clar que no és una qüestió que es pugui evitar. És el que hi ha. No hi ha cap mena de ressentiment i sortiré a fer allò que calgui perquè el meu equip guanyi. Quan jugues fora de casa, a l'Eurolliga hi ha molt d'ambient. Els seus aficionats animaran fort, però t'haig de dir que com a competidora sempre tens ganes de trobar-te en ambients així.
Amb una més, segons ha pogut saber RAC1, el jugador del Barça, Sergi Martínez, és a la recta final de la seva lesió, una tendinopatia rotuliana. Li queden entre 2 i 3 setmanes, però està descartat per la Copa.
Deixem el bàsquet, anem al tennis, perquè ja tenim els primers semifinalistes de l'Open d'Austràlia, tant en categoria masculina com en categoria femenina.
En el quadre masculí, el grec Stefanos Tsitsipas i el rus Karen Khachanov. Tsitsipas s'ha classificat després de guanyar el txec Lecheka, mentre que Khachanov ho ha fet superant el txec Korda, que ha hagut de retirar per una lesió al canell al tercer set quan perdia per 7-6, 6-3 i 3-0. Un Khachanov, per cert, en línia ascendent, després d'haver fet semifinals, volíem dir, en els dos últims grans slams, el darrer Open dels Estats Units i ara aquest Open d'Austràlia. Recordem que l'altra semi quedarà definida demà amb els partits que jugaran els nord-americans Shelton i Paul de matinada i després, al matí, hora nostra, Djokovic i Rublev. I en el quadre femení, primer la jugadora del Kazakhstan, Elena Rybakina, s'ha convertit en la primera semifinalista, guanyant 6-2 i 6-4 la letona Ostapenko, i més tard qui ha aconseguit bitllet per semis ha estat la bielorussa Victoria Azarenka, que està vivint una autèntica segona joventut i amb 33 anys avui ha superat la nord-americana Pegula, 6-4 i 6-1. I atenció amb la dada, tornarà a jugar una semis a Melbourne 10 anys després. Recordem que pel mig, el 2018, Azarenka ho va deixar un temps per ser mare, cosa que encara li dona més mèrit a aquesta gesta d'avui. La segona semifinal femenina la jugaran demà Pliskova i Linet d'una banda i Sabalenka i Bekic de l'altra.
5 minuts a 3 quarts a 3, temps ara d'actualitzar els mundials d'handbol i d'hoquei herba. Comencem per aquest últim i la recent eliminació d'Espanya als quarts de final de la competició. Oriol Alsina, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. La selecció espanyola ha quedat eliminada del mundial d'hoquei herba de l'Índia a mans d'Austràlia. El partit havia començat bé per Espanya amb el 0-2 inicial, però finalment la selecció australiana ha remuntat fins a arribar al 4-3 final, que obliga els espanyols a dir adeu al Mundial. L'altre partit del dia s'està jugant ara mateix amb el Bèlgica-Nova Zelanda, de moment amb empat a 0.
Això el Mundial d'hoquei herba. En el Mundial d'handbol ja tenim definides les eliminatòries de quarts de final. La selecció espanyola s'enfrontarà a Noruega demà a les 6 de la tarda.
La selecció de Noruega va aconseguir la primera plaça del grup 3 de la Main Round amb la victòria alemanya per 28-26 i, per tant, queda emparellada amb Espanya als quarts de final. L'últim precedent en un Mundial és a l'anterior, el d'Egipte 2021, i també a quarts de final, on la selecció espanyola va superar a Noruega per 31-26. En cas que Espanya passi de ronda, es trobaria amb el guanyador del Dinamarca-Hongria a les semifinals. A l'altra banda del quadre es disputaran el França-Alemanya i el Suècia-Egipte. I al marge del Mundial, crisi al Freiking Granollers. Han presentat la seva dimissió Miguel Ángel Gutiérrez i Marc García, responsables de l'àrea esportiva i de l'àrea esportiva masculina del club. I també el director esportiu Marc Amargant, per desavinences amb la direcció del club. Aquest matí el club ha emès un comunicat on, a banda d'anunciar aquestes dimissions, s'assegura que ja s'està treballant en possibles substituts per assumir aquests càrrecs.
I Gemma, què ens falta per saber?
Camp Waterpolo, avui a la sisena jornada de la Lliga de Campions es juga l'Atlètic Barceloneta-Reco a les 7 de la tarda, i a la Copa Challenger, avui juguen els quarts de final amb la presència del Club Natació Terrassa a la piscina de Ludwigsburg a 8:15. La Marató de Sevilla del 2024 triarà els campions d'Espanya masculí i femení de l'any que ve, però a més i sobretot servirà per determinar la representació espanyola als Jocs Olímpics de París. I la nord-americana Micaela Shiffrin ha fet avui història en imposar-se al gegant femení d'esquí a Kronplatz a Itàlia i la converteix en 83 triomfs en l'esquiadora amb més victòries a la Copa del Món. Shiffrin ha superat, per tant, les 82 victòries que compartia amb Lindsay Vonn.
7 minuts i seran les 3, una pausa i tornem.
La Copa torna a l'Spotify Camp Nou. Vine a animar el Barça a la Copa del Rei contra la Reial Societat aquest dimecres 25 a les 9. Aconsegueix ara la teva entrada amb un 40% de descompte amb el codi resident. La Copa la juguem tots perquè tu ets el Barça. Compra les teves entrades a fcbarcelona.cat.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa Mi BP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta Mi BP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a mibp.es.
RAC+1 Podcast.
RAC+1 i Nando Jubany presenten Mengem Cultura, un podcast sobre la història de la gastronomia. Els avis de la cuina catalana parlen amb Nando Jubany per explicar-nos l'origen d'alguns plats i curiositats poc conegudes.
Jo penso que l'escudella, en aquests moments, la societat catalana l'ha canonitzat, l'ha fet santa.
Carme Ruscalleda, Joan Roca, Oriol Castro i Eduard Xatruc del Disfrutar o els Fratelli Colombo seran alguns dels protagonistes de Mengem Cultura.
La pizza és catalana, tu lo sabes. Tu saps que la pizza la vam inventar els catalans.
Des de que vengo aquí a todo català, hasta la pizza.
Mengem Cultura, perquè com diu Fermí Puig...
L'acte de cuinar en si mateix ja és un fet cultural.
Escolta la l'APP de RAC1 i a RAC1.cat. Amb Mengem Cultura, sabrem per què mengem el que mengem amb Nando Jubany.
RAC 1. Tots som
més
1. RAC 1.
Aquest dimecres a les 9, al Camp Nou, quarts de final de la Copa del Rei. El Barça contra la Reial Societat de l'Enèrgic i Manol Alguacil. Des d'una hora abans, a RAC 1.
¡Vamos, Real! ¡En paz! ¡Yo!
I Manol, prou ja, home.
Fot-li pou, amb el suport de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC 1. Tots som 1.
Quatre minuts i mig i arribarem a les 3. Obrim l'agenda cultural i ho fem parlant de premis, perquè tot just ara s'acaben d'anunciar les candidates als Oscars 2023, que s'entregaran el 12 de març a Los Angeles. Repassem les principals categories, Maria Cuso.
Sí, unes nominacions que per cert recorden molt la dels Globus d'Or i també a les dels BAFTA britànics, que es van anunciar fa relativament poc. A millor pel·lícula hi ha 10 candidates, Todo a la vez en todas partes, Sin novedad en el frente, Avatar, Almas en pena en Inisherin, Elvis, Los Fabelman de Steven Spielberg, Top Gun, Tar i Triangle of Sadness, la guanyadora de la Palma d'Or al Festival de Cannes, i també Woman Talking, que s'ha colat en aquesta categoria i ha estat una de les sorpreses més aplaudides. En la categoria de millor director, Martin McDonagh, director d'Almas en pena en Inisherin, competirà amb Daniel Kwan, Steven Spielberg, Todd Field i Robert Oslund, precisament el director de Triangle of Sadness. Com a millor protagonista, poques sorpreses. Austin Butler, l'aplaudit protagonista d'Elvis, està nominat per la seva interpretació del rei del rock i competirà amb Colin Farrell. Brendan Fraser, que havíem trobat a faltar en altres categories, en altres premis, estarà nominat pel seu paper a The Whale, La Balena. Paul Mescal per After Sun, també molt aplaudida i inesperada aquesta nominació d'una de les pel·lícules més comentades les últimes setmanes des de la seva estrena, i Bill Nighy per Living. I en categoria de millor actriu protagonista, Ana de Armas competirà amb Kate Blanchett, amb Andrea Rosborg, Michelle Williams i Michelle Yeoh. Els Oscars, com dèiem, que s'entregaran el 12 de març, i ara ens donarà temps de fer una miqueta de recompte i saber exactament aquells rànquings que tant ens agraden, de quines són les pel·lícules que acumulen més nominacions.
Sí, perquè realment tot just fa dos minuts que s'han anunciat aquestes nominacions pels Oscars d'aquest any. Mentrestant, Barcelona es prepara per viure la seva setmana més fosca, i és que del 6 al 12 de febrer torna la BC Negra. El Festival Literari arriba a la majoria d'edat amb una programació de més de 80 activitats i més d'un centenar d'autors nacionals i internacionals. El festival, que un any més completa la programació amb propostes de teatre, cinema i música, està dedicat a la figura de Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
El festival celebra 18 anys reivindicant el gènere com un punt de trobada de lectors i amants de les bones històries. El festival, ideat pel desaparegut Paco Camarasa, dedica a aquesta edició la dualitat pròpia de l'ésser humà a partir del personatge creat per R.L. Stevenson. Així, aquest any es parlarà d'espies, de bessons diabòlics o de la part més fosca de les persones. Tot plegat, com és habitual, amb un planter d'autors nacionals i internacionals envejables, en noms com Dolores Redondo, Núria Cadenas, Leonardo Padura o Petros Markaris. Una cita obligada pels amants del gènere i pels que no ho són tant, i és que, com explica el seu director, Carlos Tanón, la voluntat del BC Negre és obrir-se a nous tipus de públic.
La vocació del festival sempre és una miqueta de trencar fronteres, de no convertir-se en un gueto d'un gènere, sinó que realment captar nous públics. És a dir, intentem fer teatre, cinema, còmic, literatura, òbviament música. Portem autors fronterers perquè reivindiquem una i una altra vegada doncs aquest gènere, que és un gènere mestís i de frontera, no?
Dins aquesta programació eclèctica destaquen, per exemple, la simulació d'una investigació policial i el seu posterior judici, o un concert d'Albert Pla, ja ho direm bé, amb les seves composicions més fosques.
I encara parlant de llibres, Marc Artigau publicarà demà Aurora, la seva última novel·la, una història sobre un pescador il·legal de coralls, l'Àngel, que té una relació atípica amb la seva mare, l'Aurora, que dona títol al llibre. Artigau ha passat aquest matí pel món a RAC1 i ha confessat com li va sorgir la idea dels robatoris de corall.
Jo l'estava escrivint, la relació entre l'Aurora i l'Àngel, i vam anar a fer una entrevista a la 2. I abans hi havia l'Anna Ponsí, i va parlar dels lladres de coralls, que jo sí que havia llegit algun article, sí, però... I el que va explicar em va fascinar tant, la història. Ho vaig trobar que tenia tantes possibilitats. De cop i volta vaig veure que això encaixava perfectament.
I precisament la cantant noruega Aurora se suma al cartell del Festival Vida de Vilanova i la Geltrú. La cantant guanyadora de diversos discos de platí s'afegeix a un cartell del Vida que ja compta amb noms com Suede, Spiritualized, The Libertines, La Casa Azul o Selva Nu. El festival es farà del 29 de juny a l'1 de juliol.